I aquesta és una nova aventura al costat de la Mayo Oltra. Dic aventura perquè sempre ens porta uns temes apassionants que ens fan obrir una miqueta la ment i prendre també una miqueta de consciència. Si la voleu seguir, per cert, té xarxes socials, està molt i molt activa i la podeu trobar a Entretalles o Entretalles, Mal?
Entretalles, en va.
En va?
Sí.
Entretalles.
Seria... Entretalles.
Molt bé, sí, sí. Perquè la gent, si vol, doncs et descobreixi una miqueta més i encara aquestes alçades no saben qui és la Mai.
Mercè, com estàs?
Doncs mira, desitjant que ens parlis d'un tema que ja et comentava fora micro, que conec i ara quan diem de què es tracta, suposo que també alguns dels nostres oients n'han sentit a parlar perquè vam tenir una professional de cap a peus a diferents temporades de les Veus del Matí amb nosaltres, parlant precisament de...
Mira, avui m'agradaria que parléssim una mica de lo que se'n diu comunicació no violenta, que és una cosa que és com bastant nova, no de lo que es tracta, perquè em sembla que és una cosa com molt bàsica, com parlàvem, no? Al final els fonaments d'això són senzills, però l'han acunyat, crec que no fa gaire, no fa tants anys, com comunicació no violenta. Això ve, aquest tema, Mercè, ve d'una cosa, d'una reflexió que jo vaig fer a final d'any. Resulta que a final d'any jo estava mirant Instagram o TikTok, ara no me'n recordo què era, i estava veient com molta gent feia els seus propòsits d'any nou, que tothom els tenim més o més, no? I el propòsit era fer més esport, beure més aigua, sortir més a la muntanya, no? Tot eren com propòsits que estan superbé, com molt personals. I jo em vaig adonar que no vaig veure cap vídeo de ninguna persona dient el meu propòsit, un dels meus propòsits d'any nou és ser millor per als altres. O, jo què sé, aquest any vull col·laborar en una ONG o vull dedicar més temps als meus avis. Tot era com una mica, diré, egoista, i ja m'entens, no és egoista, no parle d'egoisme, perquè al final nosaltres hem parlat molt aquí de l'autocura i està superbé posar-se davant. Però crec que ens hem posat tant davant que potser ens hem oblidat una mica dels que també tenim darrere, no? Que això no és un... Jo no estic convidant a ningú a que deixi de mirar-se a si mateixa, perquè ja sabeu que jo parlo molt de lo important que és com posar-se al centre, no?
És buscar també una miqueta aquest equilibri, no?
Exacte, exacte. I llavors, en tota aquesta reflexió, jo fa molts anys que vaig fer un curs de comunicació no violenta, m'agrada molt llegir, i tu, que ja em coneixes, Mercè, quan algo m'obsessiona, jo llegeixo i fins a l'última pàgina que trobo. Llavors, en aquesta cosa de nous... com propòsits per l'any nou, vaig pensar, vull aprendre a millorar com parlo als altres, des d'on els hi parlo, i també aprendre a posar límits de com em parlen a mi, que això és molt important també, perquè la comunicació violenta està molt bé de que tu com parles, però aprendre allà on no vols que et parlin també em sembla interessant. Llavors, al final, ve a ser això, és una cosa molt quotidiana però molt profunda, que és com ens parlem. No a una mateixa, que també, també hi ha molta violència en com et parles a tu mateixa. És com parlem, com ens comuniquem, no? I llavors, hi ha molts cops que no és ben bé com ho diem, sinó des d'on ho diem. Que jo crec que és la clau de la comunicació no violenta en aquest cas, no? Perquè tots hem viscut converses que ens deixen amb un nus a la panxa, paraules que no semblaven tan greus, però que de sobte t'han fet molt mal, o tu sense voler has fet mal a algú, no? Com ho dius, o els silencis. Quanta comunicació hi ha en un silenci? Silencis que pesen moltíssim, que tu esperes una resposta i no arriba, no? Totes aquestes coses formen part de la comunicació verbal i no verbal, i crec que és important que ens adonem des d'on surt tot això. Si anem com al nus o a l'inici de tot això, la gent preguntarà què és la comunicació no violenta, no? I és un model creat per un psicòleg, Marshall Rosenberg, mai sé si ho dic bé, que és un que té, que com la base és una idea molt potent, inclús un poc bàsica, que és que totes les persones actuem per satisfer necessitats, no? Pròpies o dels altres. Llavors, els conflictes que neixen entre les persones no neixen perquè siguem dolents, sinó perquè no sabem expressar les coses. Ojo, també hi ha persones dolentes, que a mi no m'agrada ser cínica i no m'agrada... Ningú som sers de llum, però generalment jo vull pensar que la gent no és que siga dolenta, és que no sap dir les coses, no? És una cosa que penso molt. I llavors, la comunicació no violenta ens ajuda a sortir del llenguatge de la culpa, del retret, Mercè, del retret de tu sempre i jo mai, d'entrar a un llenguatge més honest, més humà, més assertiu, més amable, no? I hi ha una cosa que nosaltres, a casa meva, fa molt temps que apliquem, que és que mai fem el i tu més quan tenim una discussió, que no té per què ser una discussió per una cosa dolenta, eh? Quan pues, discutim o parlem o tenim una conversa, mai entrem a l'i tu més. I si en algun moment entrem en l'i tu més, es para la conversa. Perquè llavors ja entren els retrets. Llavors és molt fàcil enfilar-se. Llavors, hi ha quatre pilars de la comunicació no violenta. Les quatre potes del tamboret, no, de la cadira. El primer és l'observació, sense judici. Consisteix en descriure el que ha passat, sense afegir interpretacions. Mai m'escoltes, passes de mi. Això és una cosa que podríem dir, no? Si tens fills adolescents o parelles adolescents, perquè també hi ha molts homes o dones adolescents.
Que bona aquesta.
doncs és molt fàcil en un moment de que estàs pues, enfadada o molesta, dir, és que mai m'escoltes, passes de mi. Llavors, en compte de fer servir aquesta expressió que ja hem parlat abans, que no és que siga violent, perquè no hi ha violència en aquesta expressió, però és poc assertiva, pues, val més dir, ahir mentre parlàvem, tu estaves mirant el mòbil. I això, estàs dient el mateix, que
sense
és...
Sense acusar.
És que
sense
estàs...
posar el dit.
Ah, exactament,
no?
El dedo acusador. A mi el meu pare sempre em deia, quan tu senyales amb un dit, hi ha tres que t'apunten a tu.
Sí.
Llavors, quan tu jutges, l'altra persona es posa a la defensiva, però em passa a mi. Si jo sento jutjada, jo em poso a la defensiva. Ens fa sentir malament que ens jutgin.
Encara... Ens sentim atacats.
Exactament.
Llavors, què farem?
Exactament.
Defensar-nos.
Exactament. Clar, després, la segona pata, que és el sentiment. Què és que sento jo enfront a això? No?
Reconèixer l'emoció.
Exactament. Quan tu dius, em fas sentir malament, estàs assenyalant. Però si dius, em vaig sentir trista... perquè, o frustrada.
Perquè o... vas actuar, vas
exactament,
dir, vas fer...
Tu aquí estàs fent-te responsable de lo que tu estàs sentint. Tu no pots fer-te responsable de tots els que senten els demés, no pots. Pots cuidar els demés, pots intentar ajudar-los, però tu no et pots fer responsable de tot això. Perquè és...
Ni del que pensen, ni del que senten, ni del que fan.
Exactament. Tu pots fer-te responsable de lo que tu fas, i d'un bebè si tens un fill petit, però d'un adult o d'un adolescent amb el que està... Els adolescents és més complicat perquè ja sabem que no tenen el cervell, diguéssim, el còrtex prefrontal format del tot, però ja m'entens, no? Llavors... Quan tu no et fas responsable del que sents, pues pots entrar en aquest tipus de comunicació. Llavors és molt més... És que inclús et diria senzill, Mercè, dir em vaig sentir malament perquè no m'estaves fent cas, perquè estaves mirant el telèfon, que no fer-li, dir-li tu em vas sentir malament. Que sí, que és com aquesta persona et va fer sentir, però tu t'has de fer responsable del que tu sents. Després hi ha una que a mi m'agrada molt. Aquesta és una pota molt important per mi, Mercè, que és la necessitat. Quan hi ha aquest tipus de comunicació, sempre, i això, jo et dono aquesta informació de lo que he llegit, però jo us animo que busqueu bons professionals, que si realment hi ha cursos, hi ha gent que ho explica, que t'acompanya, que t'ajuda. Si realment és una cosa que tu detectes, que a tu et passa, que és que et comuniques d'aquesta manera, es pot canviar, eh? Llavors, la necessitat, no, que deia, que és que darrere de cada emoció hi ha una necessitat. Què pot ser? Falta d'escolta, falta de respecte, no falta respecte de violència, sinó com que no respecten les teves emocions o sentiments o necessitats. Falta de seguretat, falta de reconeixement, inclús et diria falta de descans, que no té per què ser una cosa... específicament incòmoda, no? Com que tu et sentis falta que no t'han escoltat, sinó...
Aquest esgotament, no?
Que estàs cansada.
Que ha de sortir per algun canal, per
clar
alguna
sí.
via.
Jo em passa molt que quan arribo a casa, ara estic passant una època de molta feina, que se m'han ajuntat moltes coses i tinc molta feina. I llavors jo, a més, vull fer esport i criar i passar temps amb el meu fill, bueno, tot, no? Les supermadres que hem parlat.
Superwoman.
Exactament. Llavors, jo molts cops arribo molt cansada a casa i jo quan ja detecto que a mi tot em molestarà, jo arribo a casa i dic...
Aviso.
Estic molt cansada, potser, inclús com respira el gos em molesta. Però en soc conscient d'això i el que intentaré és que això no us afecti a vosaltres. Però jo ho aviso també, perquè per mi és important que se'm doni la mànega ampla de tractar amb algú que està molt cansat. O sigui, jo no vull que em tractin de manera preferent, però si jo, per lo que siga, a aquell moment faig una contestació que no és la que no la podia haver fet des del millor lloc, que també siguin bons amb mi. Llavors jo ho aviso.
Sí, perquè serà un aprenentatge que després les altres parts també podran considerar o podran aplicar.
Exactament.
Quan sentin així o ho necessitin, no?
Exactament. Jo prefereixo que
és
la
mirall.
Exactament.
El que jo avui estic expressant, l'altre ho pot aprendre i quan li passi a l'altre m'ho podrà manifestar de la mateixa manera que ho ha après gràcies a mi.
Exacte. Jo, la meva parella, si algun dia ha tingut un mal dia, jo li dic, digue-m'ho. Digue-m'ho. No necessito, si no m'ho pots explicar, una amiga, vull dir, si no em pots explicar què és el que et passa, no passa res, no passa res, no necessites saber tot el que et passa. Però si has tingut un mal dia, digue-m'ho perquè jo et podré curar, cuidar i tenir cura de tu des d'aquest lloc que tu necessites.
Des d'aquesta consideració, no? D'un mal dia, d'un mal moment.
Bueno, Mercè, i perquè hi ha una cosa molt fàcil, que és que a mi m'agrada molt portar-ho a lo simple, que ho hem parlat ja, com una mica de l'humor, que és que jo no sé encara llegir el pensament, sé moltes coses, però llegir el pensament no sé.
Ni tu, ni crec que ningú.
Clar.
Almenys de moment.
Almenys de moment. Llavors, si a mi no em dius el que tens al cap, jo no puc imaginar, perquè si m'ho imagino segurament serà pitjor. Llavors jo prefereixo que m'ho diguin.
O faré una interpretació que pot ser totalment errònia.
Exactament. Llavors, pues, igual que jo demano això, ofereixo això. Quan jo he tingut un molt mal dia, doncs prefereixo comunicar-ho, no? I que si aquí l'altra persona decideix no acompanyar-me, està en el seu dret i jo també en el meu dret de reaccionar a aquest no acompanyament. Vull dir, tot té, és un mirall, com deies.
Exacte.
Llavors, que tu siguis capaç de dir ahir em vaig sentir trista perquè necessito sentir-me escoltada, connecta molt més que un retret. Perquè és el que dèiem al principi, és tan senzill com que l'altra persona no sent atacada. I facilita molt les converses. I la convivència, diria jo. Llavors, per últim, l'última pota, i també molt important, que és la petició. Quantes coses no passen perquè no les demanem. A mi hi ha un dit que ara, com que és, el veig molt, que és que si no me lo piden, no lo hago. És com, bueno, a veure, parlem-ne d'això, no? Vull dir, s'ha de demanar les coses. O sigui, jo sóc conscient que tu tens que demanar, no? Però també has de l'altra persona tenir disposició perquè aquesta demanda teva es pugui complir, perquè demanar contra una paret... Això és un tema que parlarem, o que haurem parlat, però que té molt a veure amb tu com et sents d'escoltada, no? La qüestió és que si tu finalment fas una petició concreta i no una exigència, en compte de dir, canvia i això que no funciona, dius, podries deixar el mòbil quan parlem i mirar-me als ulls? Aquí la persona amb la que parles sap el que té que fer, sap les directrius que tu necessites. Canvia això, això és... una mica...
abstracte, no? Com... queda a l'aire.
Un pensament màgic, no? Canvia això. Si tu tens la capacitat de dir...
concretes.
Concret una cosa, és molt més fàcil que això tingui solució. Que tot això que estem dient no és màgic. Perquè no, jo, hi hagi una comunicació no violenta efectiva, ha de ser de dues persones.
I és pràctica, també, mai.
Exactament, és practiquíssima. Vull dir...
posar-ho en pràctica cada dia...
Exactament.
Amb totes les persones que tenim al nostre voltant...
Exactament.
I prestar atenció a totes aquestes paraules, a totes aquestes actituds, a aquests comportaments i aquests tons.
Exactament. Llavors, jo us animo des d'aquí a que practiqueu aquestes coses, des de petites coses de, pues, en compte de posar-se a la defensiva, mirar com et sents i comunicar tu com et sents, i anar practicant. I... per últim, és una pregunta que jo em faig, no? Que és per què ens costa tant comunicar-nos així, Mercè. Perquè al final no estem dient res que no sigui lògic, no et sembla?
Jo crec que un dels punts més importants és que no ho hem rebut, no hem rebut aquesta educació i llavors sempre anem amb aquests patrons automàtics apresos.
Exactament.
I instaurats. Exactament. En el nostre sistema de cap a peus.
Exactament. Pues és que és just això, és perquè no ens han ensenyat. Els nostres pares, els meus pares, segurament els teus, els dels que ens escolten, això no ho tenien integrat. Llavors, nosaltres tenim la gran sort de que som unes generacions que podem fer molts canvis.
Però tenim molta feina,
eh? Molta feina. I fer canvis mai és fàcil, eh? Mai és fàcil.
Per això deia això de l'entrenament.
Exactament.
Posar atenció i cada dia fer petits canvis.
Exactament.
I si retrocedim en aquest automàtic, ser-ne conscients i fer un petit canvi.
I tirar endavant, perquè al final ens equivocarem i cometrem errors i equivocar-se és humà i ningú ha nascut après. I jo crec que és molt... Hem de tenir, quan tu fas aquests canvis o vols instaurar aquests canvis a la teva comunicació, en la teva vida, has de ser pacient i bo amb tu mateixa i amb els demés. Perquè si realment és un canvi que tu vols tenir a la teva vida, doncs necessites entrenar-ho. Llavors, a mi hi ha una cosa que és que vull deixar molt clar de tot això. I abans d'acabar amb recomanacions, que saps que m'agrada a mi sempre deixar alguna recomanació, m'agradaria remarcar que això no és feblesa. Que poder parlar des d'aquí no et fa dèbil. Que poder parlar del que sents, com et sents, del que necessites, no és feblesa. És responsabilitat emocional, Mercè.
M'agrada.
Perquè ens han educat en un món el que... fer i demostrar el que tu sents sembla que és una cosa com de persones febles, fràgils, i no ho és, no ho és. Jo estic farta ja d'això. A mi, jo sempre havia pensat que era una persona molt sensible, ho soc, soc una tia supersensible. Abans, mentre entrenava, m'he posat un podcast i explicava una noia doncs, una anècdota amb un gosset i he plorat. No passa res. Abans m'hagués fet molta vergonya. Però si és que a mi les coses boniques m'emocionen, què hi faig, Mercè?
Les deixem de sentir?
Visc en una presó d'emocions? Doncs no. Així que jo us animo a que estrelleu aquesta por de que expressar des de la calma, l'empatia, tot el que hem dit. No és una feblesa, és que és fer-se responsable de lo que un sent i de lo que els altres senten. I llavors... Per acabar, que ja saps que jo, com que sóc una rata de biblioteca, doncs m'agrada molt llegir, escoltar podcasts, veure pel·lis que parlen sobre el tema. Llavors hi ha la bíblia d'aquest tema, que es diu Comunicació no violenta, de Marshall B. Rosenberg, que és un clàssic clar, profund i molt aplicable. És un llibre que està tot el que necessites saber d'aquest tema. Després hi ha un podcast molt, molt bonic que es diu Entender tu mentes en castellà, que són episodis supercurts que parlen sobre comunicació i gestió emocional. És molt curtet, és proper, ideal per començar. Si tu vols començar amb aquests tastets, es pots trobar a quasi totes les plataformes, tot el que parlo. I després és un podcast en anglès, que aquest és una mica més profund, que es diu The Why Out Is In, que són unes converses molt pausades, de molta presència i molt alineades amb l'esperit de la comunicació no violenta. Llavors, amb això, us deixo per aquesta setmana, Mercè.
Doncs, Mai, moltíssimes gràcies per haver-nos aportat aquest tema. Com et deia al principi d'aquesta petita conversa avui, vam tenir l'honor i el plaer durant diverses temporades de tenir a l'Helena Dieguez, que és experta en comunicació no violenta i que també la podeu anar seguint perquè té molt bones recomanacions i tot plegat ajuda i a grans professionals.
Exacte.
Jo tiro d'ella perquè l'hem tingut a col·laboradores, clar.
És meravellosa. Jo també us animo, com us deia al principi. Jo vinc a parlar aquí des de la meva experiència, però hi ha grans professionals que us ajuden si realment teniu un problema greu de comunicació violenta en casa o a la feina o a l'entorn. Hi ha persones que us poden acompanyar molt bé i jo us animo sempre a buscar bons professionals.
Gràcies, Mai Oltra. Fins a la propera. Adeu. Molt bon dia.